te interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribarem a 12:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz i estic encantat de parlar amb vosaltres d'uns quants temes i començarem a parlar, si us sembla, d'una qüestió que ens pot pesar a tots. Directament en funció dels veïns que tinguis al barri. Com funciona? En funció dels locals que tinguis al barri, bars, restaurants, i sobretot en funció de l'especulació que pugui tenir un barri. Malauradament, l'especulació, el fet de treure la gent, els veïns, per especular, per guanyar diners amb els habitatges, és una qüestió que està a l'hora del dia. I el Carmelets, i Barcelona és un Carmelet per fer aquestes coses. Barcelona, en particular, és un Carmelet, entre d'altres. Parlarem de Girona, que tres quarts del mateix. Però si féssim un rànquing, Barcelona estaria el number one de Carmelet a l'hora de utilitzar habitatges, no?, per moltes qüestions. Bé, en parlem precisament dels veïns, i en parlem particularment dels veïns de l'Eixample. Això passa habitualment a molts barris de Barcelona, però avui parlarem concretament dels veïns de l'Eixample. Els veïns diuen que han detectat 232 finques de propietat única especulatives a l'Eixample. I això s'ha traduït en uns 4.000 desnonaments invisibles. Són d'aquells que extingeixen el contracte i et foten fora. Bàsicament és això, eh? Ho he explicat molt planerament, aquests desnonaments invisibles calculen que afecten a 10.000 residents. Entre els immobles afectats, per exemple, hi ha 5 residències d'avis que s'han d'anar a un altre lloc. Si és que els hi donen l'oportunitat, però molts d'aquestes han hagut de tancar perquè no hi havia una alternativa. Ja parlar de residències i de les residències que hi ha a Barcelona, ja en parlarem. Us deixo una dada. Fa 15 anys, aproximadament, que no es construeix ni es posa en marxa una residència d'avis a Barcelona. Aquesta és la dada. Però no vull xafar més la guitarra perquè serà un altre tema i que en parlarem més en profunditat perquè el tema ho mereix. Mereix parlar més en profunditat d'aquestes coses que... No només d'això, sinó parlaríem també del model de residències. Però bé, no em vull desviar, perquè estem parlant ara mateix d'aquests desnonaments invisibles i parlem d'aquesta acció especulativa a l'Eixample. Bé, doncs aquestes 5 residències d'avis han de tancar. Han de tancar perquè en alguns casos es convertiran en immobles d'ús turístic. Aquí és on ve el què. On guanyem la pasta. Bàsicament és això, eh? No oblidem això. És una qüestió especulativa de pasta i manca de sensibilitat. I és aquí on les administracions possiblement haurien de dir el què en qüestions d'aquests equipaments, perquè tampoc hem de culpar aquesta gent del tot. No, perquè fan el que faria qualsevol empresa. Intentar guanyar diners. Ara, quines són les normes? Què fa l'administració per ajudar els veïns, per fer que sí, que tothom pugui guanyar diners, però no destruir un barri, no fotre fora els veïns d'un barri, no? Bé, tota aquesta denúncia ve després de la compra de la Casa Ursola per part de l'Ajuntament de Barcelona. Recordeu, la famosa Casa Ursola, que al final es va comprar per diners públics i que ja sabeu que ha aixecat una polseguera força important sobre l'ètica de tot això. S'ha de fer amb diner públic tot això o no? Yolanda Canales, com estàs? És un tema d'habitatge nou dins del gran món del problema de l'habitatge que tenim a Catalunya.
Efectivament, tu parlaves de Carmelet, que Barcelona és un Carmelet.
Home, tu diràs.
I dintre de Barcelona, doncs, hi ha punts que són més Carmelets.
Més Carmelets,
estem
encara.
Estem parlant de, bueno, del Born, per exemple, o també de l'Eixample, evidentment.
Sí, sí.
Bueno, aquestes dades que us hem donat ve d'un estudi que han fet les associacions de veïns i que analitza una mica el panorama des del 2016 fins al 2024. 131 d'aquestes finques es troben a la dreta de l'Eixample, 48 a l'esquerra de l'Eixample, 24 a la Sagrada Família, 18 a Sant Antoni i 11 a Fortpienc. Parlaves abans també d'especulatives, no? De propietats especulatives, sí. Processos especulatius. Però què entenen els veïns per això? Doncs la compra de tot l'edifici per a la comercialització dels habitatges, promocions d'obra nova o de gran rehabilitació, processos, ja ho deies, de cancel·lació de contractes i expulsió de residents o preus d'oferta de compra o de lloguer que superen l'índex mitjà de preus, entre d'altres. En aquest sentit, al districte, els veïns han constatat una desviació del preu mitjà de l'oferta d'habitatge en propietat de gairebé el 33% respecte a la mitjana de la ciutat. Diguem que és una mica forçar la situació, no? Convidar a marxar. Efectivament. L'estudi també ha destacat que el 70% de l'oferta de lloguer a l'Eixample és temporal, ho han fet a través de l'anàlisi de les ofertes dels portals immobiliaris, que el 21% dels llits són turístics. I pel que fa als desnonaments, entre el 2016 i el 2024, aquest període que us hem comentat, n'han comptabilitzat gairebé un centenar de judicials i 4.000 d'invisibles, ja ho apuntaves abans, amb uns 10.000 residents afectats. Aquesta xifra, això sí, no és oficial, eh? Respon a un càlcul que ha fet les associacions de veïns, tenint en compte la mitjana d'habitatges en un edifici i el nombre de persones també que hi poden viure en cada habitatge. I entre aquests pisos afectats, o entre aquestes finques afectades, hi ha 5 residències. I els avis que hi vivien i les seves famílies, doncs, han hagut de buscar la vida. Una d'elles és la Taver, per exemple, que era molt petita, era un pis, pràcticament. I l'altra, per exemple, és la unitat de convivència Rosa Franc de les Saleses, que es trobava al carrer Consell de Cent, amb 16 residents. Hem parlat amb el director d'aquesta entitat, l'Oriol Agulló, que ens ha explicat que estan enllestint el projecte d'un nou espai per donar sortida a la problemàtica que afecta aquest centre. Ens ha dit que han comptat amb la col·laboració de les administracions, que han estat receptives per mirar de buscar una solució per al manteniment d'aquest projecte i, sobretot, pensant en els residents, en les seves famílies i també en la continuïtat laboral de les treballadores. Ja ho apuntaves abans, eh? El problema també que hi ha en concret de les residències a Barcelona. D'això parlarem avui aquí també amb la portaveu de la plataforma Residències 5+1, amb la Maria José Carcelén. A la ciutat hi ha un problema important, a la vista, tenint en compte l'envelliment progressiu de la població. I és que en 15 anys, efectivament, no s'ha construït ni una de nova. I el model també de les que, també s'ha de tenir en compte això, el model de les que tanquen i potser d'altres que hi ha a la ciutat de Barcelona. Estem parlant de pisos. Igual s'hauria d'avançar, no?, cap a un altre model, un altre tipus de construcció, i les administracions, evidentment, s'han de posar les piles.
Aquí més una vegada ho hem parlat, i hem parlat amb associacions de gent gran que parlaven bàsicament d'això, d'aquesta extinció i model caduc de residències. Vull dir, la gent que ens fem grans tindrem un altre tarannà que no tenia el meu avi o tenien els meus pares. Vull dir, la qüestió canvia i canvia molt. Però tornant a aquest estudi que ha fet els veïns de l'Eixample, analitzem totes aquestes dades que ens explicava la Yolanda. I, Yolanda, tenim el Jaume Artigues, que és president de l'Associació de Veïns de la Dreta de l'Eixample. Ja el tenim al telèfon per parlar d'aquest tema. Jaume, bon dia, benvingut.
Sí, hola, bon dia.
Estem parlant clar i català d'especulació pura i dura.
Bueno, això, tots sabem el que vol dir quan es parla d'especulació, i la diferència és que en aquests moments ho podem expressar amb números i amb localitzacions, perquè el que hem estat fent durant... portem recollint dades des del 2016... Hem estat localitzant tota una sèrie d'operacions immobiliàries que sempre segueixen el mateix patró, que vol dir comprar l'edifici, cancel·lar els contractes, expulsar la gent, rehabilitar els habitatges i posar-los a la venda. En aquest cas, ens estem trobant que la majoria es posen en el mercat internacional. Això vol dir que està fora de l'abast dels ciutadans d'aquesta ciutat, no? Això, evidentment, és un procés especulatiu, perquè a nivell internacional ja sabem que hi ha molts fons inversors que estan cercant rendibilitats econòmiques i l'estan trobant amb uns rendiments econòmics molt més alts que qualsevol interès bancari, que qualsevol, fins i tot qualsevol indústria convencional, no? I això és el que ens s'estan trobant.
Bé, en aquest cas, clar, deixava, a part de tots aquests desnonaments invisibles que es comentaven, o aquesta expulsió de veïns, bàsicament, sota cancel·lació de contractes, també parlem de residències i de centres de dia, no?, de gent gran. Parlem de tot això, d'aquesta expulsió en aquest període de temps.
Sí, sí, això és, especialment tenim una condició, que és que justament a la dreta de l'Eixample hi ha, bueno, en el conjunt de l'Eixample, no només la dreta, hi ha en aquests moments unes 82 residències de gent gran, que són residències de tipus privat, però que el 90% de les places són places concertades amb la Generalitat de Catalunya. Perquè, en certa manera, la Generalitat està utilitzant aquests recursos privats per donar, afavorir uns serveis que són necessaris, però que no hi ha altres disponibilitats que recórrer amb això. Això és una política que fa molts anys que es porta a terme, i en aquests moments el que ens estem trobant és de que, de forma immediata ja tenim 5 residències que han de marxar perquè l'edifici l'ha comprat un fons inversor i els estan dient que s'ha cancel·lat el contracte i, per tant, han d'alliberar amb un objectiu de posar a la venda els habitatges com a habitatge de luxe.
Clar, en aquest cas, suposo que la intervenció de l'administració hauria de ser clau, no?, sobretot per protegir certs equipaments, en aquest cas, no?
Bé, això és el que pensàvem, però de moment no ha sigut així. O sigui, concretament hi ha alguns centres com les Saleses, que tenen 3 pisos a la dreta de l'Eixample, que han de marxar i no han tingut cap retorn per part de cap administració. Cap.
Carai.
Vull dir, com que també marxaran, ara ja han vist que no hi ha solució i marxen cap al districte de Sant Martí. Això que són empreses que havien estat fundades per veïns i comerciants del centre de Barcelona per donar aquest servei, no? I que són entitats sense ànim de lucre, però han de marxar. S'ha acabat, diguem-ne, el vincle que podien tenir amb el centre de la ciutat, s'ha acabat, ja està. Perquè, senzillament, perquè hi ha qui ha decidit que els pisos aquests s'han de posar a la venda com a pis de luxe.
Bàsicament, clar, d'aquest estudi també es desprenia aquest estudi que heu fet, que és força interessant, perquè ara és el que tu deies al principi de la xerrada, ja és una qüestió del que es sospitava, ja contrastat amb xifres. En aquest cas, també s'ha detectat que el que comentaves abans, que el 70% d'aquesta oferta de lloguer a l'Eixample és temporal, i el 21% dels llits són turístics. És a dir, que és oferta per la gent que ve aquí de pas o a fer una temporada i fora. No és una qüestió pensada precisament per posar a la venda pisos pels veïns.
Sí, sí, és així. Això ho tenim contrastat. Són dades que, aquestes que acabes de donar, són dades a nivell de tot l'Eixample. Si parlem concretament de la dreta de l'Eixample, els llits turístics passen a ser un 40%.
Mare meva.
I això és un drama, perquè això trenca totalment la cohesió social dels barris, els equilibris de tota mena, vull dir, els equipaments, els mercats no tenen prous clients, perquè el que predomina és el client temporal, i s'ha acabat. Vull dir que això és exactament el que està passant.
Mireu, l'1 de juny entrarà en vigor la prohibició a l'Eixample de les rutes alcohòliques durant 2 anys. És bàsicament és la mateixa norma, la mateixa mesura que hi ha a Ciutat Vella des del 2012, no? Que sembla que ha portat uns resultats positius. Això dona aquesta sensació, deixem-ho així, com ho veieu, com ho comprova això, com pot afectar aquesta prohibició de les rutes alcohòliques, perquè també és tot un què.
Bueno, això... veurem si donen els mateixos resultats que Ciutat Vella, perquè hi ha una diferència important entre l'estructura urbana de Ciutat Vella i la de l'Eixample. Aquí els pisos són molt més grans i sovint les queixes que ens arriben del veïnat és que les rutes alcohòliques es fan a dins dels pisos.
Llavors, com controles això? És dificilíssim.
Això, bueno, és que aquí tenim un problema que la Guàrdia Urbana moltes vegades no dona abast a respondre totes les queixes i denúncies que es produeixen.
Clar, i està clar, no cal dir que una cosa és que hi hagi un bar o un local que es pugui controlar, i una cosa és dins d'un pis. Això, la cosa canvia radicalment.
Clar, quan els pisos són grans, doncs això afavoreix l'acumulació de gent, i això és el que passa bastant sovint aquí.
Bé, aquesta mesura entrarà en vigor l'1 de juny. Veurem, i suposo que tindrem temps per parlar, veure si té resultats o no té resultats i com va la cosa. Senyor Jaume Ortigues, president de l'Associació de Veïns de la Dreta de l'Eixample, escolta'm, gràcies per haver comentat amb nosaltres l'estudi que heu fet i aquesta mesura que entrarà en vigor l'1 de juny. Molt amable.
Molt bé, moltes gràcies. Bon dia.
Bon dia. Doncs ja veieu que la qüestió té miga, tot això, Té miga, perquè, clar, quan passen aquestes coses, sobretot ara parlo de les rutes turístiques alcohòliques, i passen dins de... que no és com a Ciutat Vella, que no, amb els locals això és més controlable, però si passa dins d'un pis que són grans, els de l'Eixample eren grans, aquí com ho controles, això? Que de quina manera? Doncs, clar, la poli no pot entrar a casa a un pis perquè sí, sense una ordre, si no hi ha una qüestió molt flagrant. En fi, coses veredes. I això continua, I això continua. Va, que de seguida parlarem de coses més lúdiques, més lúdiques, i no sé, però suposo que si ho sabeu, però us ho recordo. Demà és Dijous Gras. Demà comença el Carnestoltes. Demà és el dia de la tortilla. Jo quan era petit m'emportaven al riu Llobregat a menjar la truita. Doncs, i la coca de llardons també. Demà tenim un què. I comencen les disfresses. Bé, sa majestat Carnestoltes, i comencen les disfresses. Diferents països, ciutats de Catalunya celebren el Carnestoltes de múltiples maneres. Precisament, ja la setmana passada, divendres, ja van començar parlant amb l'Ajuntament de Sitges, que seria, amb permís, i que ningú s'enfadi, un dels carnavals possiblement més cridaners i que té més premsa, no?, de tots, perquè dissabte passat ja escollien a la reina del Carnestoltes. I ara, fem una pregunta. És il·legal disfressar-se d'alguna cosa? Per exemple, de mosso d'esquadra? És il·legal disfressar-se de mosso d'esquadra? O de guàrdia civil? Sí o no? Doncs en parlarem de seguida de tot això aquí darrere, a COPE Catalunya i Andorra. I de metge, pues, tampoc ho sé, però el que sí sé és que si tens un problema o vols revisar la salut del teu cor, el lloc idoni és Inscor. Inscor és el centre líder en cardiologia, ho dic cada dia, ja ho sabeu, i líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. Per què? Doncs perquè cuiden del teu cor realitzant aquestes consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris. I a més ofereixen aquesta atenció ràpida, programa la teva visita per quan ho necessitis. Clar, perfecte. Inscorbcn.com és la seva web. El telèfon 93 425 19 62. Però insisteixo, tota la informació, perquè si voleu informar-vos, doncs està a la web. Inscorbcn.com. I de seguida parlem del Carnestoltes.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Atención, paletas, albañiles, reformistas, Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
El proper dijous, a migdia, a COPE Catalunya, parlarem de la importància del diagnòstic previ de l'enfermetat renal crònica en un espai ofert per Boehringer Ingelheim. Presentarem la campanya Actua pels teus ronyons de l'Associació de Persones amb Enfermetat Renal, ALCER, que oferirà proves diagnòstiques a persones amb factors de risc al Centre Comercial Montigalà aquest dijous 27 i divendres 28 de febrer.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Aquí tens a l'Álvaro Tejero a la sintonia d'Esports Cope. Joan.
Nuestro objetivo es la permanencia y si puede ser lo antes posible y con el menos sufrimiento posible, pues mucho mejor.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Hoy hablamos del futuro de Europa, de Ucrania y de todo el mundo.
Se ha demostrado que tenemos un vecino, Rusia, que ha entrado en otro país por la fuerza y lo ha intentado conquistar. Y esto ha puesto en guardia a Europa, que estamos absolutamente relajados y dormidos.
Europa no tiene ejército propio como tal. Lo más parecido es el Eurocuerpo. Es una unidad, por decirlo así, de unos 60.000 soldados listos para ser desplegados.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Todo aquel que piensa que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piensa que
está... Són uns dies de disbauxa, de disfressa, de tradició gastronòmica. Primer amb el Carnestoltes i després amb la Quaresma. Tot el té el seu què basat i arrelat a la tradició de la fe. En aquest cas, parlem del que comença demà. Demà comença el Carnaval, el Carnestoltes. És el dijous gras, el dia de la tortilla i la coca de llardons. Però, per exemple, parlem de la disfressa. No de la gastronomia, sinó de la disfressa. Si demà vols disfressar-te de Guàrdia Civil o de Mosso d'Esquadra, ho pots fer? És legal o no? En parlem de tot això i li fem les preguntes al Carlos Carretero, que és advocat i en sap molt de tot això. Carlos, buenos días, bienvenido.
Buenos días y feliz mañana jueves lardero.
Ahí está jueves lardero en todo caso.
Sí, es que no lo has dicho día de la tortilla, pero también es conocido como jueves lardero.
Ah, pues eso no lo sabía yo, jueves lardero. Pues
sí,
yo
sí,
lo conocí como el día de la tortilla, básicamente. Digo, mañana es el día de la tortilla, pues ya para mí siempre ha sido así. Yo iba de pequeño a comerme la tortilla al río.
El día de la tortilla de patatas, la butifarra dough.
La butifarra dough, correcta. Y los disfraces, porque claro, todo el mundo, muchas personas intentan disfrazarse, ¿no? Algunos sí, con más acierto u otros. Pero, por ejemplo, la pregunta directa sería, ¿es legal disfrazarse de Guardia Civil?
Es legal disfrazarse de lo que quieras, siempre y cuando con unas limitaciones. Tú te puedes disfrazar de Policía Nacional, de Guardia Civil, de Policía Local, pero tiene que ser un disfraz que no lleve a confundir con la realidad del personaje. Es decir, si sí, llevas una réplica de Guardia Civil, no puedes. Si llevas un disfraz que se asemeja muchísimo, muchísimo y que es difícil distinguir de la Guardia Civil, tampoco puedes, porque te sancionarían.
De acuerdo, o sea, puede ser siempre y cuando sea distinguible.
Distinguible, cuando se dé cuenta uno de que es un disfraz, de que realmente la persona que lleva esa ropa no es agente de la autoridad.
Es decir, porque con un uniforme de verdad no valdría como disfraz.
No valdría como disfraz y podría ser sancionado. Además, dependiendo de lo que hicieras, podría ser sancionado como autor de un delito.
¡Ostras!
O sea, piensa... Sí, hay dos normas que lo regulan. Una es la seguridad ciudadana, esta que se quieren cargar unos que dicen que acaba con los derechos.
Sí.
Y luego el propio Código Penal. Y más o menos el redactado es el mismo, que es quien utilizara indebidamente uniforme o insignia sería en una multado y en el otro podría llevar hasta penas de prisión.
Caray.
Y la diferencia estriba en lo que hagas disfrazado. Si simplemente vas disfrazado con ese uniforme que es la réplica o que casi apenas se distingue de la realidad, entonces sería aplicable la ley de seguridad ciudadana, que sería una multa de hasta 3.000 euros.
De acuerdo.
Y si además vas de gracioso, intentas, por ejemplo, dirigir el tráfico, es un ejemplo típico que,
sí,
que nos hemos encontrado, que la gente bajo los efectos del alcohol, pues oye, voy a dirigir el tráfico.
Sí.
Pues incluso podría ser constitutivo de un delito de usurpación de funciones y condenado y castigado con penas de hasta 3 años de prisión.
Ostras.
O sea que mucho ojo con lo que se hace.
En el caso de uniformes militares sería exactamente lo mismo.
Exactamente lo mismo. No, incluso de bombero.
O de bombero también.
O de bombero también. Caray. De bombero también.
O sea, entonces no solo nos limitamos a la Guardia Civil, sino que no serían todas aquellas profesiones o uniformes oficiales, por decirlo de alguna manera.
Por decirlo de alguna manera, no solo exactamente.
O sea, sería la policía local, Guardia Civil...
Policía local, Guardia Civil, es bueno, o militares, cualquier cuerpo y fuerza de seguridad del Estado.
¡Ostras!
Y ya te digo, bombero incluido.
Claro, pero esto sí te identifican, pero tiene que ser un disfraz, entendamos, que se pueda diferenciar que del auténtico.
Sí, claro, como lo que normalmente vemos en las chirigotas, los vemos muchas veces disfrazados de policía y se le ven, pues, por ejemplo, con unas gorras estrambóticas... con unos disfraces que son 18 tallas más grandes que el que lo lleva,
ya.
Con unos, no sé cómo decirte, con unos emblemas que es evidente que no son ni de Policía Nacional ni de Guardia Civil, ¿sabes? Que son así un poco estrafalarios, todo eso no hay problema.
Bueno, pero debo suponer, Carlos, que esto no suele pasar mucho, ¿no? No suele ser algo que lo marca la ley como prudencia, ¿no? O si hay casos de estos.
Bueno, hay casos, más que de disfrazarse, quien lo utiliza para cometer delitos.
Ah.
O sea, ese es el problema. Esta norma no está pensada para el carnaval, aunque quien la hiciera en carnaval también podría ser sancionado. Esta norma está pensada, especialmente la del Código Penal, para evitar delitos. Todos sabemos pues que entre los propios narcotraficantes hay quien se disfraza de policía, de guardia civil, para atracar a los otros narcotraficantes. Simulan una detención en plena vía pública y les desvalijan la... Y no solo eso, también a turistas. No será la primera vez que alguien disfrazado de policía, o ya ni tan siquiera disfrazado, con una placa falsa, se hace pasar por policía y atraca al turista que va despistado, que desconoce la realidad de la situación.
Hombre, supongo que la usurpación sería tres cuartos de lo mismo, aunque no haya uniforme. Por ejemplo, en cuestiones de médicos, esto también podría ser una usurpación de profesión, ¿no?
Usurpación de profesión, pero claro, aquí ya estamos más que en el disfraz, porque claro, eso, el hecho de ir con una bata blanca tampoco dice gran cosa, sino el hacer actor de medicina, eso sería una usurpación. Que está también castigado en el Código Penal.
Sí.
Bueno, de hecho, ha habido personas que se han hecho pasar por médicos y que encima han colado, han estado en hospitales públicos trabajando.
Sí, sí, ya hay algún caso de esto.
Han falsificado títulos y ni los han comprobado.
O sea, que en el fondo la ley, claro, es lo que tú dices, no está pensada para el carnaval exactamente, sino está pensado para todas aquellas usurpaciones más allá
correcto.
Del uniforme, incluso más allá del uniforme, usurpaciones profesionales, ¿no? Intrusismo.
En actos, intrusismo, o en abogados. O sea, una persona se hace pasar por abogado y va a un juzgado y hace actuaciones de abogado, que podría ser, porque no te pide la identificación, no te piden nada. Tú, sí, soy abogado, y tú al cliente le has engañado y él no lo ha comprobado, y también sería un delito de usurpación.
¡Ostras!
Intrusismo profesional.
Esto sería prácticamente aplicable prácticamente a todo, ¿no?
A cualquier profesión que esté regulada.
De acuerdo.
A cualquier profesión que esté regulada. Por ejemplo, en vuestro gremio de periodistas,
sí.
Cualquiera puede, o sea, hay mucho que no tiene título, que no tiene nada y que quiere pasar por periodista, aunque no lo haga bien, y no pasa nada.
No,
ya luego dependerá de la audiencia.
Ahí está, si no tiene ningún título y nada, pero lo hace bien y la audiencia responde, entonces aquí no pasa nada.
Pues, o sea, no pasa nada, absolutamente, ni hay intrusismo ni hay nada.
Pues Carlos Carretero, abogado, oye, como siempre, muchísimas gracias por la charla, un abrazo muy grande.
Gracias a vosotros por contar conmigo y que pases un buen Dijous Gras.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Adiós, Carlos, muchas gracias. Doncs ja ho sabeu, si no la lieu i l'uniforme no és de veritat i no usurpeu coses que no heu d'usurpar, doncs no passa res. Mira, precisament, la doctora Torrejón estava aquí ara mirant i diu, si tuviera que haberte yo de intrusismo y tuviera que entrar en todo esto,
madre mía,
la que íbamos a liar. Doncs bé, ja anem cap al centre, que per cert, ara... Després, ara parlarem amb la doctora Torrejón d'una cosa, una cosa realment força interessant, que és l'efecte acumulatiu dels quilos, però després parlarem de l'origen del carnaval, o d'un possible origen que han trobat del Carnestoltes, d'on ve tot això. Però abans, anem cap al Centre Mèdic Estètic Starbene, allà està la doctora Carmen Torrejón, que si hablamos de intrusismo eso será otro día, porque esto tendríamos tela para cortar. Carmen, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias.
Hoy vamos a hablar del efecto acumulativo de los quilos.
Sí.
Que esto que, ya te lleva a un problema.
Que es como las deudas, ¿no?
Jo.
Es decir, si las deudas no las estuviésemos pagando poquito a poquito, al final sería, bueno, un deudón que diríamos, Dios, ¿cómo salgo yo de esto?
Y siempre y cuando no te sigas endeudando más.
Efectivamente.
Porque si pagas 5 pero te endeudas 20, va, pues ya debes 15.
Pues lo mismo pasa aquí. Es decir, despreciamos el valor de los kilos, de los poquitos kilos, y bueno, al final nos podemos encontrar pues con 20, con 30 o con 40 kilos. Yo voy a contar, mira, una señora que además es oyente de COPE, que vino ayer y empezó ayer el tratamiento con nosotros, una persona que le están sobrando 20 kilos. Y estos 20 kilos los ha ido cogiendo poco a poco. Y entonces, ¿qué me decía? Dice, ¿sabes qué, doctora? Yo a lo mejor cogía 4 o 5 kilos. Bueno, pues si una amiga me daba una dieta, me recomendaba cualquier cosa, perdía, pero luego me enfadaba porque a lo mejor en un fin de semana recuperaba lo que había perdido en una semana completa. Dice, y así iba, arriba y abajo, arriba y abajo. Hasta que poco a poco, por ese efecto acumulativo, porque los oyentes tienen que saber una cosa, conforme vamos cogiendo kilos se nos va volviendo en contra. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo detecta que el porcentaje de la grasa es superior al del músculo, la masa magra,
¿sí?
Y entonces ajusta el metabolismo y baja el metabolismo, va quemando menos. Es decir, que conforme vamos cogiendo kilos, quema menos nuestro cuerpo. Y esto lo que hace que uno se enfada, se cabrea, dice, jolín, ¿con qué facilidad cojo los kilos y cuánto trabajo?
¿Y cómo me cuesta quitármelos de encima?
Efectivamente. Entonces, bueno, pues con todo esto, ¿qué pretendo transmitir? Que de la misma manera que si se nos rompe un grifo, yo al menos, yo llamo al fontanero, a mí no se me ocurre ni arreglarlo, pues que cuando estemos en esta situación, evitemos todo esto de me han dejado una dieta, he entrado en internet y he visto esto.
Esto es como los medicamentos. Mira, que me duele la garganta. Tómate esto, tómate que a mí esto. Me fue muy bien.
Ahí va, ¿no? Bueno, hay cosas que a lo mejor, bueno, pues no tienen importancia. Es decir, si alguien me puede recomendar y pierdo un par de kilitos. Pero cuando ya estamos hablando de palabras mayores, como es un sobrepeso o como cuando tenemos una obesidad moderada, yo aquí lo que aconsejo es que se busque ayuda profesional para salir de ese, claro, de ese ovillo donde estamos, ¿no? Porque si no, siempre estaremos lo mismo, bajando un poquito, volviendo a subir y nunca resolviendo el tema. Hay muchas personas que se sienten mal por pedir ayuda, porque esto supone evidentemente un coste económico y entonces siempre hay alguien por detrás que te dice, pues hija, cierra boca, ¿eh?, que cerrando boca ya consigue lo que quiera. No es así. No es tan fácil como eso. Debajo de un cuadro de sobrepeso hay diferentes factores, claro, individuales que hacen que muchas personas necesiten ayuda para conseguirlo, y es lo que yo les estoy ofreciendo a los pacientes. Es decir, nosotros en casi 40 años, bueno, creo que conocemos muy bien todos los recovecos de lo que es la pérdida de peso. Para mí, perder peso a costa de la salud no merece la pena ni un solo segundo. Nuestros pacientes se caracterizan porque lo pierden y además me dicen, y me alegro, ¿no?, cuando me hacen este comentario, jolín, no me pensaba que lo iba a conseguir en tan poco tiempo y que no me iba a costar tanto, ¿no? Esta es la labor que nosotros tenemos, que es la de hacerle que el camino sea más liso, que no haya tanto obstáculo y que consiga mejores resultados en menos tiempo. Esto lo venimos haciendo desde hace muchos años y esto es lo que yo creo que merece la pena hoy por hoy, y por lo menos que se informen con nosotros, que la visita informativa no compromete a nada.
No, y además, de verdad, y además con resultados contrastados, o sea, que por eso lleva tantos años la doctora Carmen Torrejón y el Centro Médico Estético Starbene, y esa es la web, starbene.es, y os quedáis con eso, ahí vais a encontrar toda la información, pero yo os doy algo más, por ejemplo, el WhatsApp. Por WhatsApp también podéis pedir esa cita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón, y es el 654-300-525. 654-300-525. Pero insisto que en la web encontraréis absolutamente toda la información. Starbene.es. Doctora Carmen Torrejón, muchísimas gracias.
Un abrazo, nos vemos, hasta luego.
Va a quedar seguida para Enda Lurisen del Carnestoltes, aquí Herrera, COPE Cataluña y Andorra.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram, CarlosHerrera2017.
¡Vista a la izquierda!
En nuestra pantalla del domingo...
Porque he venido a apuntarme. Quedarán plazas, ¿no?
Todavía se hace la mili. Y por cierto, en muy buena compañía. Los guardiamarinas. Y ahí va otro recluta. El domingo, a las 3:15 de la tarde, en 13.
Y el amor a primera vista. Y si no es amor, con Chin Chin Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas por solo un euro más. Y si no amas tus gafas, devuélvelas y te reembolsamos. Así de fácil, así de claro. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. ¿Y que si te cambias a Línea Directa te mejoramos el precio, te sonaba? Pues ya sí. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El Carnestoltes, els seus... Bé, m'he dit una mica. No són exactament els orígens, però els possibles orígens són... és un estudi que documenta aquestes primeres celebracions estacionals al Brasil. Jo han trobat a la Universitat Autònoma de Barcelona un estudi que ha fet l'André Colonés, investigador de l'ICTA UAB, i el tenim al telèfon. André, bon dia, benvingut.
Hola, buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros. Yo me he atrevido a decir incluso que podía ser casi el origen del carnaval o uno de los posibles orígenes.
Pues es difícil decir que es origen del carnaval, pero seguramente tenemos aquí un fenómeno de agregación de personas que vienen de diferentes áreas del sur de Brasil, que se encuentran en esta región de la Laguna de los Patos y celebran probablemente algún evento ceremonial, ritual, donde producen muchísima bebida alcohólica, diferentes tipos de cerveza producidas con la fermentación de diferentes plantas, y hacían grandes barbacoas de pescado. Yo quizás lo pondría más como una barbacoa de estilo o una calzotada, digamos, para hacer un poco de analogía.
Lo que es seguro es que hace 2000 años en Brasil también se lo pasaban bien. O sea, igual que las barbacoas que nos hacemos ahora una calzutada, parece ser que la historia de la humanidad pasa por múltiples barbacoas, como por ejemplo esta. Pero ¿cómo se llega a la conclusión de que esto era así? ¿De dónde sacáis? ¿Y cómo se llega a esta conclusión? Vaya, a este razonamiento.
Bueno, esos son sitios arqueológicos que son ricos de material faunístico, de restos de animales. Una grandísima abundancia de huesos de peces y también de algunos animales terrestres. Encontramos también sepultamentos humanos, con individuos donde hemos ya realizado análisis químicas y hemos podido averiguar la dieta a nivel individual, las principales fuentes de proteínas, pero también tienen grandes cantidades de restos de cerámica, y en ese estudio en concreto lo que hemos hecho es extraer lipidios de las cerámicas. Esos lipidios se producen por el procesamiento de diferentes recursos, plantas, animales, cuando cocinas los alimentos o cuando fermentas las plantas para hacer bebidas alcohólicas. Y extrayendo esos lipidios, analizamos a nivel molecular y a nivel isotópico, con cromatografías, gases, y con esto hemos podido identificar diferentes tipos de plantas y animales, y también diferentes marcadores que indican que en algunos casos, en los casos de las plantas, han sido fermentadas, y en los casos de los animales, principalmente pescado, han sido de hecho cocinados. Así que probablemente tenemos una mezcla de barbacoa, también de pescado hecho al húmedo, digamos así, un ensopado, y al mismo tiempo personas, individuos que están ahí procesando esas bebidas alcohólicas, que son bebidas que se producen muy rápidamente, en algunos días, con diferentes tipos de fermentación, puedes obtener bebidas con una una cantidad de alcohol bastante importante. Entonces, creemos que sean celebraciones que duraban quizás días. Algunos grupos podrían estar ahí ya procesando esas bebidas antes que llegaran toda la penca.
¿Sí?
Y luego todos ahí a pescar juntos, a procesar pescado. Es posible también que procesaban pescado para almacenarlos, para poder seguir consumiéndolo más adelante, ¿no? Cuando la fiesta se acababa.
Estamos hablando de un ritual, de una gran fiesta, ¿no? De días, como lo que estás explicando, ¿no? Una celebración importante.
Sí, y probablemente esto ocurría en muchas otras regiones del sur de Brasil y otras áreas también. Eso sabemos que en otras partes del planeta, grupos cazadores-colectores y agricultores antes de la, digamos así, de la introducción en las Américas, antes de la llegada de los europeos, esos grupos practicaban esas formas de agregación sociales mediadas con fiestas, ceremonias, por muchísimo tiempo. Probablemente eran eventos extremadamente importantes para, por ejemplo, circular la información, conocer parejas, reforzar conexiones sociales, y etcétera, que es extremadamente importante. Hoy tenemos otros modos de hacer esto, pero igualmente seguimos encontrándonos entre familiares y amigos para celebrar la temporada, no sé, tipo, en este caso, ese fin de semana estuve haciendo la calzotada, semana que viene haré otra.
Qué bien te lo pasas, qué bien te lo pasas. Pues señor André Colonese, investigador del Instituto de Ciencias, Tecnologías y Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona. Oye, muchísimas gracias por esta charla, muy amable, un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.